Caravaneres i caravaneros, ja som aquí. Què tal? Molt bona tarda. És divendres 23 de juny. Darrer dia entre setmana són les 3 i arrenca La Caravana, un programa de la ràdio en català que avui fa honor al seu nom en aquesta operació sortida. Però què millor que separar el cotxe amb aire condicionat i escoltar La Caravana des de La Caravana. Encetem programa i ho fem com sempre amb Núria Ros a la sosdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i ell, qui cada divendres de cada divendres i algun dia més, ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. David Morral. Fot-li, David.
La Caravana, amb Joan Trias.
Un minutet que ha passat a les 3 de la tarda. Ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui us explicaré per què 38 alumnes del municipi de Rute, a Còrdoba, s'han hagut d'examinar per segona vegada només un mes de la selectivitat. Si voleu saber-ne tots els detalls, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això, però també de música i de la calor a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia farem especial Revetlla de Sant Joan. Ja fa dies que s'escolten petards pels carrers i avui ens hem desplaçat fins a una paradeta especialitzada per saber què ha comprat la gent i quin és el petard preferit.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
I un divendres més toca preguntar-nos on són les dones avui per conèixer més i millor els premis Clara Campo Amor i Rosalind Franklin.
Uns premis organitzats per la Unitat d'Igualtat de la Universitat de Barcelona que reconeixen els millors treballs de final de grau i de màster enfocats en fomentar la integració de la perspectiva de gènere. Per parlar-ne de tot plegat ens acompanyarà la vicerectora d'Igualtat i Gènere de la Universitat de Barcelona, Montserrat Puig, i també la investigadora predoctoral i guanyadora de l'última edició dels Premis Rosalind Franklin, Anna Andorrà.
I a partir de les 4 de la tarda, Núria, la caravana viatja cap al Palau Robert.
Sí, és que precisament allà s'hi troba el despatx de qui ha estat el 129è president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, amb qui parlarem sobre la situació del país, de les municipals i de les properes eleccions generals del 23 de juliol.
I un divendres més també parlarem de cinema en aquest programa, Nina.
I és que avui ens torna a visitar el nostre expert de cinema, el periodista Víctor Rodrigo, que ens parlarà del seu top 5 de personatges que es revelen a les seves pel·lícules.
I a partir de les 5 de la tarda no us perdeu tampoc la darrera hora d'aquest programa, perquè ve carregadeta amb, mai millor dit un dia com avui, la traca final, Andreu.
Com cada divendres encendrem de nou la tele per saber-ne les últimes novetats amb en David Vidal i també obrirem plana d'actualitat rosa amb Sergi León, el nostre safareig per principiants.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts i mig que passen de les tres. Andreu, a qui has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat el president Mas.
Ai.
Qui hauria dit mai que hauria de mirar les xarxes i investigar-les d'un president de la Generalitat de Catalunya?
Que terunya.
Sí. Primer de tot, dir-vos que em sembla bastant poc i bastant fort també que tingui 48.000 seguidors a l'Instagram. 48.800 seguidors a Instagram.
Però l'usa molt ell o no?
Sí, bastant, t'he de dir. Sí, sí, té 700 i escaig publicacions. Sí, sí. Ara bé, em fa una mica de tírria, mania, digueu-li com vulgueu, que mai surt sol a les fotografies i que, a més, pengi fotografies d'altres persones. I amb això no vull dir que no estigui ben fet, No sóc la policia de l'Instagram, només faltaria. Però em falta una mica de contingut més propi, no sé si m'explico. Potser m'imagino que té un compte secundari i que aquestes fotografies, doncs, tampoc les penja ell personalment.
Tu què vols, Andreu? Fotografies de les paellades a casa de Pilar Rahola?
Exactament.
Val.
Si és de Pilar Rahola com si és d'una altra persona, Vull
val,
dir,
val, val, val.
Allà a la piscina, com tots sabem. Tot i això, em dona la sensació que el seu perfil bo és l'esquerre, perquè gairebé a totes les fotografies és l'únic perfil que se li veu clarament. I parlant de perfils, podríem dir que es nota molt que es cuida la seva barba i que no m'imagino el president Mas ara mateix sense barba. Així de clar us ho dic. Tot i que, en sus tiempos mozos, anava sense barba. Podríem dir que la barba li dona un toc més de gentleman. No sé si m'explico. I deixeu-me que us digui una cosa. Crec que és de les poques persones a les que els hi queda bé i surten bé les fotos fetes en contrapicat. Aquesta és que en diem de papada, no? Que ensenyés la papada. Sí. Perquè no en té. Estic envejós.
Es cuida, eh?
Sí, sí, estic molt envejós. Dit això, òbviament, el president Mas està més que aprovat.
M'explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us vinc a parlar dels glaçons de gel desiguals o aquells glaçons que tenen forats al mig. A veure, entenc que de l'estat líquid a l'estat sòlid algunes coses poden sortir desiguals. Fins aquí tot bé, perquè...
Seguim parlant de glaçons?
Sí, perquè tot i no entendre-hi de física és una mica i bastant lògic, no? Però clar, què me'n dieu de quan hi ha forats? Mireu, a mi em fa bastanta cosa perquè, per començar, no sé d'on ha sortit el gel. Bé, ningú ho sap. Després, que tingui forats, de vegades se t'hi queda la llengua enganxada, perquè sí, sóc d'aquells que quan s'acabi la beguda i encara hi ha gel, doncs m'agrada posar-me-la a la boca perquè refresqui la boca, no? En fi, que són tot un seguit de despropòsits que em fan rebutjar moltes vegades el gel que hi posin a les begudes, perquè a mi, a casa, no em queda tan malament.
Ai, què és el que odies avui?
Doncs ho diu Amazon. Amazon, sí. Ui. A veure, senyors i senyores d'Amazon, avui perdoneu-me, però he de dir marques perquè no és per una cosa bonica, no. En quin moment se'ls acudeix enganyar-me amb la data d'entrega del meu paquet?
Clar.
Del meu ventilador.
Compte aquí.
És a dir, com jo us vaig dir ahir, em vaig comprar un ventilador, per tant, el propòsit l'he complert.
Sí.
Ara bé, em posava que m'arribava al meu lloc de feina el proper dilluns 26 de juny. Però què ha passat? Doncs que ha arribat avui a mig matí. Aleshores, el meu cap s'ha tornat una mica boig perquè, bàsicament, no me'l puc endur a Solsona. No passejaré el meu ventilador per tot Catalunya per arribar un altre cop a Barcelona, al meu pis. De veritat, senyors d'Amazon, sigueu una mica més acurats en el temps d'entrega perquè, si no, després passen aquestes coses i no venen de gust.
Estàs indignadíssim, eh?
Sí, bastant.
Val. Què et fa feliç?
Doncs mireu, avui em posaré una mica tendre, tot i les bajanades que... dic jo aquí, les meves queixes personals. I tot i que sembli un acomiadament, no ho és. Mireu, em sento tan, però tan afortunat de tenir-vos com a companys de feina. I dic això perquè, sí, sempre hi ha desavinences, però som un equip que ens ho correm fins al final, que suem la gota gorda i que al final ens en sortim. Ho dic avui com ho podia haver dit qualsevol dia, eh? Però mireu, és divendres... faves tendres, i en comptes de dir-ho l'últim programa, com ho faria tothom, jo he decidit fer-ho avui i anar al revés de tothom.
Mira, que farem una cosa. Ja està. Què m'he fet?
Amb tu només, Joan? No.
No,
també
no,
amb la Núria
no, no,
Ros.
És que era per no liar-la, eh? Espera't,
vols
que la
li? I tu amb la Nina.
Espera't. No, no, ara la lio. Espera't.
Ara,
no,
ara no, ja, no. La, ja, ja la liat.
La ràdio viva.
Ja, ja està. Mira, anar xocant la mà a tothom, eh?
Perquè
no
soni.
No sé si m'estima o m'odia.
No, no, és perquè soni.
Espera't, espera't, va. Vinga, ja no podia fer. Hala, tot xocat.
Sembla ben...
Que bonic, eh, Andreu? Ha estat molt bonic. Ningú ha dit res, sí, però a mi em sembla molt bonic.
Molt bonic.
Ens posarem a plorar.
No tant.
Encara queden molts programes.
Quin és el propòsit vell?
No, ja l'he dit, el propòsit vell era comprar-me el meu ventilador amb temporitzador i mando a distància,
veritat,
comandament
és veritat.
A distància.
Sempre em lio amb això, eh?
Sí, sí.
El nou...
Mira, doncs el nou, no posar-me de mal humor aquesta nit, tot i que ho veig una cosa bastant improbable, perquè sí. Solsona, i segurament passi a tot arreu, no els nens, sinó ja els adults de 30 anys, es passen la santa nit tirant petards. A més, al carrer on hi ha la festa. Pesats, deixeu-me beure tranquil el meu gin tònic o la meva cervesa i aneu a tirar petards al camp, que Solsona no és gaire lluny, i aneu de caminar molt. Ja sap.
Home, el camp no, que no, si se'n sent...
Sí, també.
Veuràs. No, hauria de ser un dia on
no
els petards quedessin una miqueta
un
restringits, eh?
En un descampat, deixem-ho clar.
Sí?
En un descampat que no hi hagi herbes.
D'asfalt,
així, sí. Mira.
I 8 de persones.
Creus que hi hauria d'haver petardòdroms?
Sí.
Ai, mira.
Efectivament. Sí. Sí.
O directament gent que no tires petards.
Veus?
Ai, mira,
tu creus que hi hauria d'haver petardòdroms? Jo crec que això ja existeix i que es diuen discoteques. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Nou minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
A veure, doncs...
T'ha passat, que t'has emocionat.
Sí, estic clar, emocionadíssima per les paraules de l'Andreu. Escolta'm una cosa, abans d'anar a la cara B i recuperant el que deia l'Andreu,
sí,
ahir, quan tornava caminant cap a casa, uns nanos maleducats, perquè no té altra paraula, van tirar 2 cebes, encara que no siguin dels petards més forts, no em fa riure,
perdó,
a la cava d'un avi.
És desconeixença absoluta, eh? Què són cebes?
Ah, no.
Les sabetes.
Les sabetes són aquells petards.
Les bombetes.
Les bombetes, sí.
Les bombetes.
Sí.
Val, 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 val.
Doncs això, jo estava caminant i de cop vaig sentir el soroll que fa una ceba barra bombeta. Li va caure a la cama d'un avi que anava passejant amb el seu gos.
Escolta.
Per molt que una ceba no faci el pitjor mal que hi pugui haver, compta amb aquestes coses.
Sí, perquè espanta.
La situació em va fer molta ràbia. Ja. I a sobres es van amagar, perquè jo estava allà esperant per dir-los alguna
cosa. Ja bastant degenerat, el
sí,
món. I això de deixar pólvora a gent que no sap controlar-la, hauríem de mirar una miqueta.
Mira, és que a mi em posa tensa aquest soroll.
De fet, ahir a la nit, allà al meu carrer, quasi mentre un petard.
Sí.
Sí, també?
Sí, sí, sí. Sí.
No, és que Déu-n'hi-do.
No, vull dir...
Sisplau, aneu amb compte.
Exacte. Sí. És el dia que es tiren petards, d'acord, però anem amb compte i vigilem també per la nostra gent gran.
Absolutament.
Tant.
Absolutament.
Doncs dit això, avui per començar, agafem un avió perquè volem fins a Andalusia. Bé, realment a Andalusia hi podem anar amb cotxe, tren, autobús, el que vulgueu, eh? Era només una manera de parlar. Dit això, per què avui us he fet volar fictíciament fins a Andalusia? Doncs perquè molta atenció que en un municipi de Córdoba, que rep el nom Rute, m'encanta el nom Rute.
Rute,
sí.
És la nostra Rute 66.
Exacte, exacte. Doncs molta atenció perquè concretament a Rute ha passat, des del meu punt de vista, el pitjor que podia passar.
Ai.
I és que han perdut ni més ni menys que 38 exàmens de la selectivitat.
No, home, no.
No m'ho puc creure.
Clar.
Això no es fa.
Pobra gent.
Sí, perd la cartera, perd el que vulguis, però els exàmens de selectivitat, no.
Clar, exàmens d'altri, a més.
Clar, és que sobre durant tot l'any, saps?
Clar.
I a sobre el perden.
Us explico, en aquest cas, qui ha informat dels fets ha estat la Universitat de Córdoba, qui també ha confirmat que dels 38 exàmens perduts, entre cometes, accidentalment, 4 eren de grec i els 34 restants de matemàtiques aplicades a les ciències socials.
Ostres, com d'aquí,
I matemàtiques.
El més complicat,
sí, més.
Tot el meu punt de vista.
Què diria? Diria que Andalusia, aquest de ciències socials, va generar certa polèmica perquè hi havia una pregunta molt difícil.
Sí.
Jo diria que era aquest.
Podria ser.
Sempre hi ha una pregunta difícil.
Sí, és el que anava a dir. Hi ha alguna pregunta que dius, aquí m'has pillat. Bé, és per tot plegat que la mateixa Universitat de Córdoba, després de sol·licitar-ho a la Comissió Interuniversitària, ha fet un comunicat convocant de nou a tots els estudiants afectats per repetir l'examen.
Home.
Home, clar.
Mira, a mi em fan això...
Fica un 10 general, home, per tothom.
Clar,
s'ha acabat.
Però us he de dir, una repetició d'examen, que molta atenció, perquè s'ha fet ara fa dues hores, concretament a la una d'aquest migdia, a la mateixa seu on es van extraviar els primers exàmens.
Tant, aquests alumnes, hores d'ara, deuen estar sortint.
Pobres.
Eh?
Sí, deuen estar sortint o fa... Sí, sí, i no sé, espero que els hi hagi anat bé.
Sí.
A tot això, abans d'acabar, també heu de saber que el Vicerrectorat d'Estudiants i Cultura de la Universitat de Córdoba s'ha posat a la disposició de les famílies dels estudiants afectats i també dels mateixos estudiants per assumir, diuen, tots els costos econòmics derivats d'aquest accident i se'ls ha informat, atenció, que evidentment disposaran de tots els plaços per fer reclamacions de la mateixa manera que ho han pogut fer la resta d'estudiants.
Només faltaria.
Clar, és que si no ho fessin així ja és per no presentar-te en el segon examen, I res, per acabar, ara sí, dir-vos que la Universitat de Córdoba obrirà una investigació per aclarir els fets i determinarà en quin moment es va perdre la cadena de custòdia dels exàmens, li diuen així. A més, han assegurat que analitzaran els procediments que se segueixen en el control dels exàmens per evitar, com és evident, que torni a passar, tot assegurant que des de la universitat lamenten profundament aquest accident i que es posen a la disposició, com dèiem abans, de les famílies per atendre qualsevol reclamació sobre el que ha passat. Aquesta és la notícia, aquesta és la situació.
A mi m'arriben a fer
A mi em fan això...
Si empatitzem...
I us ho diré col·loquialment. Li un pollastre gran, eh?
De moment, deixa'm dir que han
posat... I més
posat...
en matemàtiques.
Exacte. De moment, deixa'm dir, però, que han posat més solucions en aquest examen que el que ha passat amb Catalunya amb els exàmens d'oposicions, que hi ha hagut un merder de nassos
Sí que és veritat, això. Han actuat ràpid, no?
Exacte.
Perquè al final aquesta segona edició, per dir-ho d'alguna manera, dels exàmens ja s'ha fet.
En fi, va, més cosetes.
Va, sí, ara canviem radicalment de tema, perquè és hora d'obrir plana pels consells de Lifestyle. Avui per parlar de com ens ho podem fer, atenció, per evitar que se'ns inflin els peus quan fa calor. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
Importantíssim aquest, crec jo.
A vosaltres us passa o no?
Mira,
sí.
A mi sí, però quan fa calor i si camino molt.
Clar,
si no,
sí,
no, eh?
Sí. Exacte. I és supermolest. O sigui,
sí, sí, sí.
És molt incòmode.
Jo he de dir que no, o sigui, no em miro els peus, llavors moltes vegades no sé si estan inflats o no, però...
T'ha passat mai, Andreu, que després de caminar molt, sobretot això, si fa calor,
sí, em fa mal.
Et treus
les bambes i les sabates i
després no pots tornar-te'ls a posar. O costa molt, vaja.
Ai, a mi això tant no.
Jo no tant, no? Però sí que m'ha passat de treure'm les sabates i dir, ostres, tinc el peu inflat.
Un botifarró, eh? Que sí, semblen les mans del Charles d'Anglaterra, també t'ho dic.
No, a mi no. Però a la meva àvia sí que li passa, de dir. I la meva àvia sempre li agrada a l'estiu, diguéssim, anar al riu amb l'aigua freda.
Clar.
I posar-hi els peus.
Clar. Això va molt bé per la circulació,
sí, sí, sí,
no?
Perquè llavors li va bé per la circulació, sí, sí.
Bé, doncs, pels que us passa, primer de tot dir-vos que no passa res, que no patiu, és normal. De fet, segons els experts, amb l'arribada de la calor, doncs provoca precisament això, que moltes persones se'ns inflin els peus, sí, també els genolls, i fins i tot les cames, que això
també,
ja
també.
Són paraules majores. Tot i això, s'explica, tot això, vull dir, s'explica perquè la calor el que fa és dilatar les venes i els capilars, dificultant, per tant, el retorn venós i la circulació i provocant una major retenció de líquids. Aquesta famosa paraula, la retenció de líquids.
Clàssic.
Sí, que va molt bé la cola de caballo. Ho sabíeu, això?
No.
Ai, no.
Jo prenc molt té de
sí?
cua de
caball. Sí, va bé per això.
Cavall,
cua de cavall, sí, tal qual.
Doncs això, per tant, tot i que sigui normal, a ningú li agrada mai sentir-se inflat, no?
No.
És una realitat.
Tu diràs.
Doncs com que a ningú li agrada, ara mateix us donaré alguns consells per almenys aconseguir, no sé si que no se us inflamin, però sí alleujar aquesta inflamació de peus.
Està
durant
l'estil. Està molt bé i segur que molts oients també els hi serveix.
Sí? Va, doncs som-hi. Consell número 1. Un típic tòpic, que perdoneu-me, no em cansaré de repetir en aquesta secció. Portar una dieta saludable i equilibrada, sobretot rica en fruites i verdures, i baixa en què?
Que...
En greixos.
Us he posat a prova,
Anar a dir calories, però no.
En sal i sucre. Aquest, atenció, perquè segons els experts, seria un consell i una condició indispensable per evitar que se'ns inflin les cames. Ho compliu?
Mira,
digues la veritat.
No, la veritat és que no, Núria. Però com tu dius sempre, som el que mengem, llavors hem de menjar millor.
I procurem seguir els teus consells de lifestyle.
Ai,
exacte.
Lo teo, no?
Ens aconsellen... aliments, no?, que ens aniran bé.
Jo em deixeu dir una cosa personal,
sí,
perquè
tant,
si som el que mengem, devem menjar molt bé. L'altre dia, amb un amic, li vaig enviar la fotografia de tot l'equip del programa,
sí,
i em va dir, què passa, que s'ha de ser guapo per treballar en aquest programa?
Mira,
em m'agrada molt.
Carai,
això.
Bé, menjar sa. Andreu González, Joan Trias, no dinar entre pa.
Ai, és veritat, clar,
és avui
heu dinat.
A veure, és que avui...
No,
avui és festa, Núria. Bé, festa.
Sí, però estàs aquí treballant,
Sí, hi ha una mica de festivitat, no? Llavors és una mica l'excusa, no?, que podem menjar un entrepanet.
Bé, menjar sa entre setmana, ja que mengem a la ràdio, dinem, en aquest cas.
Sí.
Doncs llenties i tot el que hem parlat. D'acord? Quan tinguem això fet, un altre típic tòpic. Beure almenys 2 litres d'aigua al dia.
Home, bravo! L'aigua! Ja ha sortit l'aigua. Visca l'aigua.
Bravo. Sí, sóc molt pesada.
No, però s'ha
de fer. Sí, jo ho sé, però és que mantenir-se hidratat va bé per tot.
Ara.
Per tot.
Tot, eh?
Per tot.
Tens una dolència?
Per tot. Aigua. Sí. Però aigua. Per què ara inventem tantes medicines? Aigua? No, és broma, És broma. Però això, mantenir-se hidratat va bé per tot. I en aquest cas us ajudarà a combatre la famosa retenció de líquidos.
Clar, fixa't.
Per tant, entre aquest consell i l'altre, us vull a tots fent un glob d'aigua.
Vinga.
Ah, mira,
jo t'he de dir una cosa, Núria Ros. T'he de dir una cosa, Núria Ros.
Espera't, 3, 2, 1, fem tots el glopet d'aigua.
1, 2, 3.
Com sou, això, per la ràdio. Ara m'he imaginat tothom anant a la cuina a buscar
un got d'aigua.
Un gotet d'aigua, perquè fer això del... Després et ve molt de gust.
Si algú de, si algú de la vostra família us està escoltant ara mateix, vull que els animeu a que beguin aigua.
Sisplau.
Mama, iaia, avi, aneu a beure aigua. Papa, també.
El meu pare...
Quico, també.
No beu mai aigua. Només quan arriba l'estiu.
És igual que la meva àvia. Això és dolentíssim,
És molt dolent, sí, sí.
Això m'ha dit que...
I jo, la
de,
veritat...
Perdona, s'ha de beure aigua abans de que tinguis set.
Sí,
perquè quan tens set,
i
ja estàs deshidratat.
I llavors t'infles.
No, i no sé si recordeu que en aquesta secció també vam donar consells per beure aigua, que era, si no te'n recordes de beure aigua, posa't alarmes.
Sí que és veritat.
O un post-it.
Sí que és veritat.
Sí. Ja està.
És així,
ja està.
És així, ja
Va, però passem de l'aigua, perquè és que al final...
Clar. Se l'ha acabat ja, Núria Ros. Sí.
Haurem d'anar al lavabo,
Va, consell número 3, portar un estil de vida actiu durant el dia.
Ep.
I com s'aconsegueix això? Doncs fent exercici adaptat al teu nivell i, sobretot, ara que ve la calor, de fet, ja està aquí. A la,
apreta,
la,
apreta.
Sí? Evitar entrenar a les hores centrals més caloroses. A tot això, recordem que fer exercici no és sinònim d'aixecar pes. Pots caminar, clar, pots nedar, pots pujar escales, pots fer pilates, pots fer ioga, etc. És a dir, aquí a la ràdio, de moment, ho podem fer tot.
Sí.
Podem fer tot.
Sí.
Podem dinar.
Tenim escales.
Podem esmorzar i dinar de manera saludable, sí, podem beure aigua i podem pujar i baixar escales.
Correcte.
Que aquí n'hi ha unes quantes.
Sí, 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 sí.
No cal que ho diguis.
Va, seguim. Consell número 4. Evitar passar masses hores assegut o tombat.
Ai,
això
aquesta...
sí que ho fem malament.
Sí que ho tenim una mica més complicat, eh?
Clar, per això, us porto solucions.
A veure.
Perquè si la teva feina t'ho exigeix així, doncs aixeca't de tant en tant i camina una mica.
Val.
Tot i que sigui a l'oficina o a dins de casa. Camina, camina.
No ho faré, eh?
No, de la mateixa manera que pots estar 5 minuts descansant amb el telèfon mòbil, doncs aixeca el cul i camina.
Ves a les entrevistes?
M'acabo d'imaginar ara mateix Joan Trias donant voltes aquí a la taula de l'estudi.
No, però clar, tu ho tens més complicat, però com que hi ha uns butlletins horaris que et serveixen per beure aigua...
Sí que és veritat que sortim a beure aigua i a caminar.
És veritat? Doncs seguim-ho fent. Però, en el cas que et sigui impossible, impossible, impossible caminar,
sí,
perquè hi ha feines que així és,
sí, sí,
doncs pots ajudar-te, atenció, movent els peus i els genolls fent rotacions.
Mira que bé.
Molt bé.
Està això
molt bé,
està això. Bé, eh?
Sí.
Però jo crec que això posa nerviós, també, l'altra persona.
Sí, perquè tu ho fas bastant, eh?
Sí.
Sí, sí. A tot això, també és molt important al finalitzar el dia aixecar les cames durant uns 20 minuts per afavorir la circulació. És a dir, remarquem, us podeu estirar i tenir les cames en alt. Ho esteu visualitzant?
Sí.
Sí.
Una estoneta, sempre per sobre del nivell del tòrax,
ui,
sobretot.
Val.
20 minutets, eh? Això diuen que va molt bé. I si de mentre vas bevent aigua, ja et corones.
Veus que bé.
Us sembla? Va, consell número 5, que això ho fa l'àvia de l'Andreu, introduir les cames en aigua freda.
Va molt bé, això.
Molt i molt bé.
Sí.
És un plaer, eh? Quan fa tanta
també
calor.
Sí, sí. Tota la raó.
I si ja sou, sí, ara acompanyaré a l'Andreu amb el que deia ahir en aquest programa. Si poses els peus amb un riu d'aquells,
sí,
que baixa del Pirineu, que està congelat...
Ai, cai,
és un plaer.
Sí. És un plaer,
sí,
això. Sí, i va molt bé. I ja us dic, eh? En aigua freda, si no podeu anar al riu, doncs en un recipient o les mulles a la dutxa.
També,
que,
també, també.
Aquí...
Solucions per tot.
Sí. I molta atenció, perquè fer això, diuen, és molt recomanable si tenim en compte que els contrastos d'aigua freda i també calenta, és a dir, d'aquí la paraula contrast, també ajuden a reduir la inflamació. Per tant, ja ho sabeu, aquest cap de setmana que farà tanta calor, a posar els peus en aigua.
Escolta, i si aneu d'espa, encara millor.
Ai,
tant,
sí,
de bo, tant de bo.
Ai, Joan, va, convida'ns.
Va, que estem acabant, eh? Consell número 6. No utilitzar ni roba ni calçat ajustat.
Bona aquesta.
Perquè, clar, com és evident, dificulta ni molt la circulació, més del que us imagineu.
Sí.
No hi ha més misteri. I ara sí, arribem a l'últim consell, el consell número 7, i a mi és el que més m'agrada.
Va.
Val? Perquè és fer-te massatges als peus en sentit ascendent fins les cames amb l'ajuda d'un gel amb efecte fred.
I si t'ho fa algú altre, ja, mira...
Clar, és que aquí m'has tret la paraula de la boca, perquè dic... no ho diuen els experts, eh? En aquest cas ho dic jo.
Sí.
Si una bona persona, ja sigui la teva mare, el teu pare, el teu germà, la teva germana, la teva parella, el teu amic, la teva amiga, el teu jefe, el que sigui, et pot fer els massatges millor que millor.
Ara m'hi poso.
Millor que millor. I ara faré una cosa una mica personal,
sí,
que és, sé que la meva parella m'està escoltant, dir-li, conversarisses,
sí,
que et demani cada dia que em toquis una mica el peu, no és un capritx, és una necessitat per la meva salut, perquè ho diuen els experts.
Qui, conversarisses, des d'aquí, cada dia, propòsit de la setmana vinent, cada dia, massatge els peus a Núria Ros...
Per la salut de la Núria.
Que el deixo aquí, ho necessitarà.
Sí. Però una cosa...
Ai, una, eh? Sí, digues.
És que a la gent com jo, que no els hi agrada...
A mi em fa venir, que em toquin,
sí,
els peus.
Doncs tu mateix.
Que em els meus, eh?
Ja ho dèiem al principi.
És que tampoc els meus.
Escolta'm, tu...
És que no m'agrada. A més, tinc moltes pessigolles.
Però tu dius que no t'agrada tocar-los.
No, i que ni els seus.
Ni els seus. A mi també...
A mi el que no m'agrada és que me'ls toquin a mi.
No, no, a mi tampoc.
A mi tocar-los m'és igual. Però que em toquin a mi els peus...
I tocar-te tu els teus propis peus, perquè l'Andreu això no.
Tant me fa.
Suposo.
No, no,
és que jo crec que li tinc mania als peus,
peus
en general,
eh?
O sigui, de tothom,
sí, sí,
i tots els meus, saps?
Fixa't tu.
Bé, si et fa mania pots fer tota la resta de consells.
Oh, i tant,
imagina't.
Anar al riu, tu.
Ara,
sí,
per exemple.
I tant, que tu ets de riu, vas dir.
Exacte, sí, sí, i el tinc al costat.
Doncs ja està, fins aquí. Avui teniu alguns consells per aconseguir que no se us inflin les cames, els peus, els genolls durant l'estiu.
Està molt bé.
Perquè sempre hem de donar solucions als problemes, si no...
Anem a la musiqueta?
Va, sí, i avui la notícia musical ens la porten, atenció, les Nancys Rubias. Sabeu qui són o no?
Sí, home.
Sí, home. Ah.
Mario Vaquerizo, no?
Exacte. Correcte. Sí.
L'Alaska també, no?
No, l'Alaska no.
L'Alaska no. No hi forma part.
És aquest grup, les Nancy Rubias.
Tot i que sonen molt a Fangoria, eh?
Clar.
Sí. Però clar, és que cadascú veu d'on veu.
Bé, per qui no sàpiga del que parlo, és un grup de pop, dance i electrònica format per Mario Vaquerizo, Marta Vaquerizo, Juan Pedro del Moral i Miguel Balanzategui. S'ho fan tan complicat. Mira que pots dir Costa, eh? No, Balanzategui.
Et toquen sempre els noms raros,
sí?
A tu, eh, Núria?
No, no, el pitjor és que els busco jo. Bé, que, com us deia, eh, en només una setmana publicaran ja el seu sisè àlbum.
Fixa't.
Però jo no sabia que feia tant de temps que existia aquest grup. Des del 2004, eh?
Ostres, ja?
Des del 2004.
Uau.
Sí, sí. Aquest nou àlbum, atenció, perquè es dirà Orquestra Nancy, i serà un disc que inclourà un conjunt de cançons versionades que segurament han influït en cadascuna de les vides dels seus integrants. Mm-hmm. Per tant, no veurem, novetats musicals, sinó seran versions, cosa que m'agrada molt, perquè se'n pugui fer una bona versió que tregui l'altra. Amb aquest nou treball, també heu de saber que les Nancys pretenen consolidar-se encara més en el panorama musical actual i seguir fent, asseguren, el que més els hi agrada, que és reunir-se per passar una bona estona junts i fer música. Són així de senzills,
veus,
cosa que m'agrada. Per tant, avui la cara
bé
us desitja una bona revetlla de Sant Joan.
Ara sí.
I un mini spoiler del cap de setmana ja. El ritme de les Nancy Rubias i aquest m'encanta.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí. Me da igual, me encanta. Me da igual. Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí. Me da igual, me encanta. Me da igual. Tú miras hacia el sol, yo en otra dirección. Tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón. Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram. Yo soy de los 80, tú eres del 2000. ¡Me encanta! Me da igual, me encanta. Me da igual, me encanta, me encanta. Me da igual, me encanta. Me da igual, me encanta, me encanta. Me da igual.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Nou minuts gairebé que passen de les 3 de la tarda. Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Deixa'm dir una cosa i ara de seguida entrem en la qüestió, perquè m'acaben de passar un article d'una cosa que es diu theobjective.com, no sé ni què coi és tot això, on critiquen aquest programa i servidor pel que va passar aquest dijous. Es va fer viral tot plegat, ja ho sabeu, per aquelles paraules que va fer servir Mònica López. Diuen que aquest programa faltó d'audiència des d'aquest... no sé si diari o el que sigui, pàgina web. The Objective, eh? La coneix tothom. Sí? Fins aquí. Deia, 29 minuts que passen de les 3 de la tarda. Nina Agustí, què ens portes avui a la pregunta del dia?
Doncs avui, amb motiu del joc especial de divendres i amb motiu de la revetlla de Sant Joan, us hem preguntat quins petards heu comprat, quin és el vostre preferit i fins i tot quants diners us heu gastat en petards. Us agraden a vosaltres els petards?
A mi no gaire.
A tu, Núria Ros, no.
Fan por.
I a tu, Joan, t'agraden?
A mi m'agradaven molt.
T'agradaven, eh? Abans.
Molt.
Sí,
però ara m'agraden els castells de focs.
Recordem que, com hem dit abans, és molt important que aquesta nit siguem tots i totes molt prudents amb la pirotècnia. Els petards no són cap joc, tenen les seves instruccions i cal seguir els consells dels fabricants. I res de tonteries, eh? Perquè els serveis sanitaris aquesta nit han de tenir zero feina, d'acord?
Estaria bé, però tothom sabem que...
Segurament no serà així, però per això avisem que hem de ser molt curosos i molt curoses.
Sisplau.
Doncs molt atents, perquè ens hem desplaçat avui fins a la paradeta de petards que queda més a prop de Sants Estació, i allà hem trobat algunes famílies grans i petits preparant-se per aquesta nit, entre totes, de fet, estaven triant entre totes les opcions que tenen per triar de petards, no? Els nostres participants d'avui han comprat això.
Pues un parell de packs d'aquests de bombetes pels nens i uns quants aeris d'aquests de colors per llançar i ja està, bàsicament és això.
Però mira, he comprat bombetes pels nets, que són petitons,
sí?
El més insignificant, per el menys perillós, vaja.
Pues sobretot fons, bàsicament fons, sí, i coets.
Hem comprat una mica de tot, unes fonts, uns petardos grossos, no, diguéssim, i coets, i això tampoc.
No li agrada?
Tonteries... No, peta massa fort i després també hi ha perill, no sé, o als nens no els agrada tan fort, ni a mi.
Anem per llums i colors, no?
Això mateix, llums i colors i alguna tonterieta pels nens, tipus girasuelos o tonteries així,
sí?
I fonts petites.
Hay de todo un poco, pero no sé, la verdad nunca he explotado petardo, le tengo miedo, pánico.
Sí. ¿Y qué ha sido para el peque?
Para el niño.
¿Qué? Por él, todo.
Explica-ho tu. Què hem comprat?
Un coet d'aquests que treuen joguines.
Què hem comprat?
Sí.
Doncs dos paquets de bengales i dues caixetes de bombetes ponen.
Hemos comprado bombetas para que los críos las tiren. Es que a ellos les da miedo los petardos. Y entonces que las bombetas aún se atreven.
Petardos.
¿Cuáles tienes? Los chinos, veo que tienes chinos, ¿no?
Tengo 100.
¿Cohetes también? ¿Hay cohetes?
Sí, tenemos dos fuentes y muchas cosas más.
I moltes coses més.
Com m'agraden els nanos petits, sí. Il·lusionats.
Un bon munt de petards, eh? Sí. Haig de dir. Però veig moltes bombetes. Seran les preferides de la gent? Escoltem quin petard els agrada més.
Los chinos.
¿Los chinos son los que te gustan más?
Sí, y las fuentes.
¿Y las fuentes? ¿Quins t'agraden més?
Aquest.
Aquest quin és? Explica-m'ho, què fa?
No sé.
No sabem, però és el més gran.
Són colors, sí. Són boles de colors a l'aire.
Les bombetes.
Bueno, hem comprat com també uns pots per ell... Per ells seran els primers i seran les bombetes. I tu, quin és el teu preferit?
Quin és el preferit?
Aquest, el de la joguina.
Per l'edat d'ell, en té 8 anys ara i hem agafat les bombetes, que li fa molta il·lusió d'esclatar-les i les bandades, sí, un poc més.
Així que seria la preferida, no?, les bombetes?
Sí, sí.
Per mi és més maco els aeris.
Hi ha gent que els agrada més els aeris, però crec que hi ha una tendència a les bombetes com a preferides, eh? A vosaltres quin petard us agrada més?
Puc dir-ho?
Sí.
Santiago Abascal, Núria, quin petard t'agrada més a tu?
Les cebes barra bombetes, que es veu que tothom li diu bombetes. Tota la vida he viscut enganyada. Jo li dic ceba.
Les cebes,
doncs a mi també, les cebes
barra bombetes,
eh? Perquè són les que fan menys por i menys mal, no, potser?
Andreu, sí. A tu quin petard t'agrada més? Per, que ara ens ho dirà pels
auriculars, la màgia de la ràdio.
El què? Silvaboom? Què és
Silvaboom? El Silvaboom, aquells que xiulen, no, i peten al final, bàsicament.
I després s'espanta.
Mireu, nois, ara ha arribat l'hora de saber quants diners es gasta la gent en pirotècnia, perquè tots sabem que no és pas barat, eh? Quants diners s'han gastat en petards?
He agafat 20 euros i me'n val 9.
O 9 euros, que no s'han costat, ja està.
Doncs mira, 11 euros.
15.
Una altra caixeta de bombetes, que va costar 4 euros, pues mira, 15 euros en total.
18 euros de algo, ¿no?
18?
Sí, bien, está bien, precio.
I quant ha costat el coet?
19.
19?
Sí.
Bé.
Jo diria que és l'any que més hem gastat. Pues 40 euros.
Pues mira, 48 euros.
48 euros,
sí,
Déu-n'hi-do.
Sí. Esperava gastar menys.
65.
Hi ha gent que es deixa la paga extra, eh?
Sí. Entre 9 i 65 euros hem trobat, ni més ni menys. Ara és hora de donar pas al...
El bonus track.
Els bonus track
hashtag d'avui, Joan, són
què?
Dels
als,
que...
Eh?
Sí, intentarem que siguin els. Són, doncs, qui hi ha a l'altra banda del mostrador d'aquesta paradeta on ens hem desplaçat? Mm. Tenim tres joves que aquests dies treballen de valent per vendre el màxim nombre possible de petards. I en primer lloc escoltarem el novato, el novell en català correcte, eh? Mm. Quants dies porta en aquest ofici? Escoltem.
Jo porto aquí 3 dies, bueno, aquest és el tercer, i bueno, bastant bé. És acostumar-te a la gent vol saber què és cada cosa, els petards, què fan i tot.
T'has hagut d'estudiar molt cada tipus de petard?
Sí, al principi sobretot costa, però a mesura que vas avançant, pues, tu llegeixes, quan tens temps i tal, i així ja li pots recomanar a la gent què comprar-se.
I la gent ve molt a última hora o què?
Sí, sí, sempre, sempre, sempre. Potser estem una hora que no ve quasi ningú, o dues hores que no ve ningú, i quan comencem a fer caix per recollir tal, se'ns fan cues de 10 clients, 11, i hem d'estar aquí mitja hora, 45 minuts més abans de tancar.
Mireu, nois i noies, hem dit que intentaríem que fossin dos, però el temps és el temps.
Clar.
I nosaltres hem d'explicar senzillament que teníem dos joves més que ens explicaven que han arribat a cobrar per petards entre 300 i 500 euros.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Mig miler d'euros, Joan. Doncs ja estaria. Fins aquí l'especial del divendres i de Revetlla de Sant Joan.
Gràcies, Nina Agustí. Com sempre, 35 minuts que passen de les 3 de la tarda. Hora de saludar aquesta hora per saber com està el trànsit a les carreteres catalanes avui en operació sortida. Recordem que és Revetlla de Sant Joan. I, per tant, nosaltres que anem cap al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs tenim en aquests moments una tarda, més aviat un migdia, ja molt complicat, on tenim retencions, per exemple, en el cas de la P7, entre Montornès i Barberà, de 15 quilòmetres en sentit Girona, i entre Barberà i Sant Cugat també hi ha 11. També compta amb el Martorell cap a Sant Cugat, que hi ha hagut una petita avaria d'un camió, i hi ha 15 quilòmetres de circulació lenta en el cas de la 2. La situació no millora, hi ha problemes a Abrera, Castellbisbal, Pallejà, Sant Feliu i Sant Joan d'Espí, però és que apareixen, a banda de les rondes, diversos accidents. És el cas de la C-17, a la Garriga, en sentit Vic, via tallada, i també una via local tallada a Vilaseca, la C-31B, i en el cas de la C-32, a Sant Vicenç de Montalt, en sentit Girona, hi ha un carril només obert, ja que veiem per càmeres que hi ha una topada entre un parell de vehicles al carril esquerre. Per tant, en aquest moment està la situació viària complexa i us emplacem, sobretot, que us mantingueu informats, programeu el viatge i us mantingueu informats, com comentàvem, com per exemple, amb Ràdio Estel i desitjar-vos de pas bona Revetlla.
Moltíssimes gràcies, Sílvia. Suposo que es preveu un cap de setmana complicadot, pel que fa a les carreteres catalanes?
És molt probable, també, que hem de pensar que estem en ple estiu i hi haurà molta mobilitat també de curts desplaçaments, de que es va a un lloc i un altre, hi ha el trajecte gran, i després hi ha molta mobilitat curta. I és en aquests punts on, en aquests moments, que estem més relaxats, que venim de la platja o que venim de dinar, quan a vegades succeeixen els accidents més complicats i més greus. Per això us demanem que no baixeu la guàrdia en cap moment, que respecteu les normes, i que el més important... Com sempre, la vida és tornar i disfrutar amb tothom i amb la família.
I tant. Des del Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, moltíssimes gràcies i feliç Revetlla per tu també. Que vagi molt bé.
Gràcies. Adéu.
Com ens deia la Sílvia, sobretot aquesta nit, precaució, molta precaució al volant i a les carreteres. Ara sí, 8 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida en aquest programa ja estan preparades Núria Rosin i Agustí. On són les dones?
Ràdio Estel.
Ràdio Estel et podria parlar de tot, però els nostres podcasts parlen per si sols. Escolta els podcasts de Ràdio Estel a Spotify i la nostra app. Ja veuràs que no te'ls acabes.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Per un país valent i orgullós de si mateix.
On ningú tingui por de ser i de mostrar-se tal com és, sigui quina sigui la seva orientació sexual o identitat de gènere.
Un país on viure en llibertat i on tothom senti com a pròpia la lluita LGBTI.
Un país que senti orgull per l'orgull.
Fent que sigui Catalunya. Orgull de país.
Generalitat de Catalunya.
Què passo? Que no hi vaig, que em vanegen. M'és igual que siguin exàmens. Si he de repetir, que ho repeteixo. Però amb aquest gran no surto de casa.
Tranquil, l'edat del pavo al final passa i llavors arriba l'edat de l'AVE per gaudir i arrencar a volar. Entre 18 i 30 anys tens descomptes a tots els trens Renfe, el 50% als AVE. I cada dos viatges un de gratuït si ets de Mar Renfe. Consulta les condicions a renfe.com. Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
4 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Moment per nosaltres, per les dones.
On són les dones? I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where the men's are gold.
Arrenquem un divendres més una nova edició d'On són les dones, un espai, i no ens cansarem mai de dir-ho, que vol visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts iguals. Mireu, avui volem parlar de com els i les estudiants de graus i màsters aporten el seu granet de sorra per aconseguir una societat amb més perspectiva de gènere i, per tant, més igualitària i justa. Aquest és precisament l'objectiu que des del 2018 la Universitat de Barcelona, a través de la seva unitat d'igualtat, pretén aconseguir amb els premis Clara Campoamor i Rosalind Franklin. Un certamen anual que reconeix els millors treballs de fi de grau i de màster que estiguin enfocats en fomentar la integració de la perspectiva de gènere tant en la recerca com en la docència. És per això que per parlar-ne de tot plegat i conèixer les novetats de la 5a edició d'aquests premis, ja podem saludar a aquesta hora la vicerectora d'Igualtat i Gènere de la Universitat de Barcelona, la senyora Montserrat Puig. Vicerectora Puig, molt bona tarda.
Bona tarda.
Senyora Puig, per començar, expliqui'ns una miqueta què són els premis Clara Campoamor i Rosalind Franklin. En què consisteixen cadascun d'ells?
Sí, doncs miri, els dos premis, per un cantó, el de Clara Campoamor és per donar a conèixer els treballs finals de grau que estan fets en perspectiva de gènere, amb diferents disciplines de la Universitat de Barcelona. I el de Rosalind Franklin és el de treballs finals de màsters, dels diferents també ensenyaments que tenim a la universitat.
I com neix la idea de crear uns premis com aquests?
Bé, la idea va ser de promoure la igualtat i la diversitat a la comunitat universitària, perquè és una tasca doncs, que sí que s'està fent molta cosa, però, és clar, encara és necessari, no? Encara és necessari aquesta visualització.
Clar, aquests premis, per qui no ho sàpiga, neixen, no?, sorgeixen de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de Barcelona i, de fet, ara vostè ens ho deia, que pretenen promoure la igualtat. Per què és important que una universitat tingui una unitat d'igualtat i un vicerrectorat d'igualtat i gènere?
Doncs és molt important per treballar diferents aspectes. De fet, nosaltres al Pla d'Igualtat tenim 7 eixos. Doncs des d'aquesta, promoure la igualtat, no? D'aquesta visibilització, des d'incorporar la perspectiva de gènere a la recerca, a la docència, a la transferència, també doncs, en casos doncs, que tenim el protocol d'assetjament. Per diferents aspectes encara hi ha molta feina a fer. Encara hi ha, i de moment és molt necessari que hi hagi una unitat d'igualtat i també un vicerrectorat.
Vicerrectora Puig, molt bona tarda. Ho dèiem a l'inici, ja s'han celebrat 4 edicions dels certàmens. Quin balanç en fan des d'aquests primers 4 anys?
Doncs la veritat és que és un balanç molt positiu. Tenim un tribunal multidisciplinar i cada any ho diem, cada cop els treballs doncs, són més bons, l'alumnat està més preparat, realment hi ha una sensibilització molt gran i també el professorat cada cop també està més sensible en aquest tema.
Clar, ara vostè deia que cada vegada hi ha més propostes, treballs més bons, per tant entenc que des de que es van començar a entregar aquests premis i fins ara hi ha hagut un augment de propostes, no?, de gent que hi vol participar.
Sí, 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 evidentment, cada any és progressiu i sempre ho diem, no?, que, ostres, al tribunal els hem d'agrair perquè realment, doncs, bé, està augmentant i, a més, també amb molta qualitat.
Segons hem pogut veure, enguany la convocatòria d'inscripció als dos premis, recordem, el millor TFG i el millor TFM, que seria el millor treball de final de grau i el millor treball de final de màster, ja està oberta. Entenc que aquestes convocatòries només s'hi poden presentar a alumnes, estudiants de la Universitat de Barcelona, eh?
Sí, sí, de totes les facultats, però sí, només de la universitat.
I com ho han de fer per inscriure's?
Bé, això el que han de fer és realment doncs, veure a la seva pàgina web de les facultats o, si no, a les comissions d'igualtat de cada centre, doncs poden veure la convocatòria i poden presentar-se, que sí que és veritat que un dels requisits molt importants és que, com a mínim, tinguin un 8 de nota. Mm-hmm. Si no, llavors doncs, no seria avaluat el projecte.
Vicerectora, i aleshores fins quan està oberta la convocatòria a aquests premis?
Fins quan està oberta? Doncs espera't, eh? Ara t'ho dic exactament. Espera't.
Clar, tot just s'acaba d'obrir, si no anem equivocades, nosaltres, que ho vam veure al Twitter,
sí.
I entenc que encara tenen uns quants mesos, no? Si no té la data exacta, ho podem buscar nosaltres, sense cap problema.
Saps què passa? Que, esclar, ara és tot just, ells han acabat els treballs.
Clar, per això entenc que ara és aquest punt de partida, no? El moment de començar a animar-se a entregar aquests treballs.
Miri, el premi normalment, exacte, per exemple, li dic, el de Clara Campoamor es dona el 25 de novembre.
Uh-huh.
Per tant, que nosaltres també, a veure, el mes d'agost, evidentment, no és lectiu. Llavors, bueno, fins al setembre, d'acord? Més o menys, exacte, per allà el 15 de setembre seria.
Per tant, tenen tot un estiu per endavant per pensar-se si volen presentar aquestes propostes o no. Pel que fa a les propostes, no? Si ens centrem en els treballs, hi ha diferència entre el nombre de noies i nois que els presenten o és bastant igualat?
La veritat és que hi ha més dones que homes, sí. Hi ha més noies que nois. Almenys a les edicions que hem tingut. No podríem dir, per un exemple, doncs, si s'han presentat 25 treballs, doncs 23 són noies i 2 són nois.
Déu-n'hi-do. I encara parlant dels treballs, quin tipus de propostes us arriben? Perquè entenc que n'hi ha moltíssimes, ja ho dèiem abans, aquest any es celebrarà la 5a edició i, per tant, us deuen haver arribat molts i molts treballs, però recorda algun treball en concret que li cridés l'atenció?
Sí, bueno, la veritat, per exemple, l'any passat va guanyar un de teixidores, no?, de les dones doncs, que treballaven a la indústria tèxtil, però també de dones cuidadores. La veritat és que els temes, els ser treballs que es presenten des de diferents disciplines, doncs clar, hi ha diferents àmbits, des de la salut, des del dret, des de la sociologia, l'economia... Per tant, la veritat és que, ja li dic, els treballs ens sorprenen perquè... els temes són molt, molt interessants.
Mira, de fet, animo els nostres oients que es quedin fins al final d'aquesta conversa, perquè en uns minuts saludarem a l'Anna Andorrà, que va ser la guanyadora dels Premis Rosalind Franklin, per tant, el millor treball de final de màster, que crec que és la noia, precisament, que va presentar aquest treball sobre les noies teixidores. Per tant, mira quina relació.
Quina casualitat, tot plegat. Aquesta convocatòria, que ara dèiem que està oberta, aquesta 5a edició, tot just fa uns dies, que està tot en marxa, però ja esteu rebent molts treballs?
De moment, no. De moment, ja et dic, perquè tot just la gent està acabant. Llavors...
Clar, són aquests dies decisius.
Durant aquests dies es anirà rebent, sí, perquè els treballs de TFG, doncs bé, no han sigut fa poc, els de TFM estan fent acabant-se ara, llavors, doncs bé, Tarda una miqueta més, però sí, se suposa que durant el juliol en rebrem.
I si parlem dels premis, només hi ha un primer premi, se'n dona més d'un, i qui decideix en aquest cas els guanyadors i guanyadores?
Doncs aquí el tribunal avaluador, amb uns criteris de qualitat, ja dic, has de tenir una nota de 8 en els dos tipus de treball, en els dos premis. Però doncs, a partir d'aquí hi ha un premi en cada, tant a la Rosalind com a la Clara, però diguéssim que després hi ha excessis. En un hi ha dos, ara t'ho dic de memòria, en un hi ha dos excessis, i en l'altre, Clara Campoamor, en tenim 3 excessis, que són 200 euros cadascú, i el primer premi 800, i en el Rosalind Franklin tenim 2 excessis, que són 300 euros, i el primer premi són 900 euros.
Ara sí, per acabar, per què són importants aquests premis? De quina manera poden ajudar aquesta lluita que tenim com a societat per aconseguir la igualtat?
Aquests premis són necessaris, primer, perquè l'alumnat treballa aquests aspectes de perspectiva de gènere en diferents disciplines. Després, tant tota la comunitat universitària pot accedir també a veure aquests treballs guanyats. Per tant, no només les persones que s'han presentat, sinó també la resta d'alumnat. si és transferència a la societat, perquè alguns d'ells es poden aplicar, com això ja ha passat, no? En alguns, sobretot a vegades, treballs finals de màster, doncs el que fan, doncs, hi pot haver aquesta aplicabilitat. Fins i tot alguns després arriben a fer tesis doctorals.
Déu-n'hi-do.
Per tant, és molt important, doncs, no? animar a l'alumnat que treballi aquests aspectes, perquè realment, des que tinguis l'àmbit que tinguis d'ensenyament, no? De disciplina, sempre es pot incorporar.
Entenc que el gran èxit seria que potser a 20 anys vista no existissin uns premis com aquests, no? Perquè això significaria que ja estem aconseguint aquesta igualtat per la que lluitem.
Sí, exacte. Com més, a veure, encara és molt necessari el que hem dit. Per tant, ens queden anys, no? Ens queden anys de treballar per això, no? Per tant, això és una acció més, no? Treballar per sensibilitzar, per visualitzar, per pensar estratègies, no? I per fer la perspectiva de gènere de forma transversal, no? Que ja no sigui una cosa nova, sinó que sigui una cosa que ho tinguem incorporat dins la societat, com no ara, diguem, doncs, bueno, polítiques d'igualtat, les d'igualtat ens diuen què hem de fer. No, ho hem de tenir incorporat, no? Per tant, aquest és l'objectiu, no?
Doncs avui que nosaltres ja sabem una miqueta més sobre aquests premis, que recordem, tenen obertes les seves convocatòries aproximadament fins al setembre d'aquest any, i que animem a tots els alumnes, en aquest cas de la Universitat de Barcelona, que s'hi presentin. Montserrat Puig, vicerectora d'Igualtat i Gènere de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns i bona Revetlla de Sant Joan.
Gràcies a vosaltres. Sí, només confirmar lo que abans que us deia de memòria, sí. 15 de setembre, tant un com l'altre, perdona, el 15 de setembre, lliurament dels treballs.
Doncs mira, amb aquest missatge ens quedem. Tenim temps fins al 15 de setembre. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt
que
bé.
Que vagi bé.
Adéu.
Minuts i arribarem a les 4 de la tarda, i no volem acabar aquesta nova edició d'On són les dones sense abans saludar la que va ser, atenció, la guanyadora de l'última edició dels Premis Rosalind Franklin, el millor treball de final de màster. Anna Andorrà, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara ho dèiem, ets la guanyadora del Premi Rosalind Franklin 2022 pel teu treball, que ja de bones a primeres té un títol bastant llarg, Les tejedores que creen memòries i comunidades, un anàlisi de les pràctiques tèxtils femenines des de su capacitat col·lectiva i su relació con los espacios artísticos. Explica'ns una mica de què va aquest treball.
Sí, doncs mira, jo el que vaig intentar amb aquest treball de fi de màster va ser una mica aplicar des d'una perspectiva feminista, no? Analitzar la capacitat col·lectiva que tenen les pràctiques tèxtils tant a l'actualitat com històricament, i per tant vaig intentar fer primer un recorregut d'anàlisi històric de la relació que tenien les pràctiques tèxtils amb el gènere, per després veure com els projectes, pràctiques culturals actuals estaven recollint tota aquesta genealogia de dones, no? I veure com utilitzaven el teixit, doncs, per reivindicar, però també per generar comunitat, no? Que era una mica en el que centrava el treball.
Anna, molt bona tarda. Què et va cridar l'atenció per triar les dones teixidores com a protagonistes de la teva investigació? Què et va motivar?
Doncs jo crec que van haver-hi com dos passos. El primer va ser la meva àvia. Va ser una vegada que fa com un parell d'anys vaig cosir amb ella un bolso i se'm va quedar molt gravat com ella tornava a recuperar no? La pràctica tèxtil i tot el que desplegava el fet d'estar teixint amb mi, no? D'intentar-me ensenyar com cosia i explicar-me com la seva memòria. Llavors això se'm va quedar molt gravat i després amb converses amb amigues doncs era un comú denominador amb totes les àvies, no? I llavors, a partir d'aquí, també vaig començar un màster en Història de l'Art i analitzar una mica com el discurs patriarcal que imperava darrere d'aquesta disciplina, no? Havia negat com un espai artístic també el tèxtil. Jo crec que va ser el que va fer néixer, diguéssim, aquest treball.
I a quines conclusions has arribat després de fer aquest treball?
Doncs que jo crec que és un àmbit que està en auge actualment. No només hem vist ara en museus, sinó a l'espai públic, a col·lectius de gent que està teixint. O sigui que necessita, jo crec que també dins de l'acadèmia l'estiguem investigant i també una mica repensar com l'investiguem, no? Perquè moltes vegades, i també des de l'art, en el meu cas, trobàvem discursos com que al final violentaven fins i tot aquestes pràctiques en el sentit de que eliminaven tota aquesta memòria, no? I la meva intenció, o el que intentava, i que crec que pot ser un canvi molt gran, no? I que també va ser com gràcies al premi em vaig adonar, de veure que és un camp que necessita evitar l'acadèmia i aplicar noves perspectives feministes.
Anna, quan vas presentar-te a la convocatòria dels premis, t'imaginaves arribar a guanyar-lo?
No.
I com
no,
ho vas rebre?
O sigui, jo supercontenta, la veritat.
Clar, perquè sí. Entenc que guanyar aquest premi, a banda de la il·lusió que et pot fer guanyar un premi com a tal, també té un valor molt sentimental, no? Si vas començar a fer aquest treball, aquesta tesi per la teva àvia.
Sí, o sigui, va ser molt bonic. A més, va venir a l'entrega dels premis i va ser molt emotiu. Jo, perquè en veritat, a mi m'agrada com... I crec que també és una mica la meva manera de funcionar, no? Quan investigo, ho faig des de l'amor moltes vegades, quan puc, no? I com portar aquest amor a l'acadèmia i demostrar que també les maneres d'investigar des de la proximitat, des de les cures, també són necessàries, doncs va ser molt important. I també que pogués fer d'alguna cosa personal una investigació que al final és col·lectiva, no? Que, i per això va ser molt important, sí.
Com te'n vas assabentar que havies guanyat el premi? És a dir, et truquen, t'envien un correu, no? Com funciona?
Crec que va ser un correu i jo estava al despatx, o sigui, havia passat com bastant de temps i no, era com que no estava dins el meu cap de que podia sortir en qualsevol moment i estava allà treballant i a més estava fent una tesi doctoral del mateix.
Déu-n'hi-do.
Llavors va ser una motivació increïble, sí.
Ens queden pocs minuts, però sí que m'interessa saber, ara que has guanyat el premi, què, saps? Tens pensat, per exemple, presentar el treball a algun altre lloc o inclús ampliar-lo i investigar encara més?
Sí, o sigui, jo crec que vaig veure com, al final, per mi, diguéssim que aquest treball va ser veure un mapa gegant de 1.000 pràctiques acadèmiques, grups d'investigació, dones que estaven reunides també fent, o sigui, des de col·lectius fent coses, va ser com, és un tema molt gran, i llavors em vaig, al final m'he enredat a fer una tesi doctoral. Llavors em van donar una beca i ara estaré 4 anys investigant sobre això i la meva intenció és seguir per aquí i anar ampliant. O sigui, per mi això és el germen, diguéssim, i ara estic duent a terme el mateix, però ampliant-ho.
Anna, abans d'acabar, quin consell els hi donaries a totes aquelles persones que no s'atreveixen a iniciar una investigació sobre dones justament per falta de documentació? Què els hi diries?
Doncs que la trobaran, potser no la troben en els llocs, diguéssim, tradicionals, no moltes vegades, jo crec que hi ha molta història oral, hi ha molts arxius, tenim, per exemple, que la dona aquí a Barcelona, llavors jo crec que animar-se a buscar des d'altres llocs i també des d'altres maneres, és a dir, tu per què estàs volent investigar sobre això, quina vinculació tens tu amb aquesta investigació i a quins llocs hi pots arribar. Jo vaig parlar amb la meva àvia al principi, entrevistar-me, ara m'estic entrevistant amb dones, amb més àvies, no?, i jo crec que és des d'aquí, intentant anar als altres llocs que han estat també silenciats.
Podríem dir, per tant, que la teva àvia va ser la teva màxima font d'inspiració, a banda de tota la feinada que has fet?
Sí, i tant, sens dubte.
Doncs amb aquest missatge ens quedem, que realment és molt bonic. Anna Andorrà, primer de tot, moltíssimes felicitats per la feinada que fas, desitjar-te bona sort. Anna Andorrà, investigadora predoctoral de la Universitat de Barcelona, i recordem, Premi Rosalind Franklin 2022 pel seu treball final de màster sobre les dones teixidores. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Que vagi bé, bona revetlla.
Que vagi bé, Anna.
Adéu, bona revetlla.
Això.
Molt fort.
M'han agradat aquests premis. Llàstima que ja no siguem estudiants.
A mi el que més m'ha agradat és l'àvia. O sigui, el fet d'això, de descobrir aquesta investigació arran d'això, ha estat
molt bé. Molt interessants i també està bé perquè potser pot servir de referència cap a altres universitats perquè també facin premis així. Escolta'm una cosa, nosaltres hem de donar pàgina als serveis informatius, però quan tornem, marxem d'aquí. Bé, realment no marxem, però que anem fins a...
Anem fins al Palau Robert, atenció, per parlar amb ni més ni menys que...
Ho diem?
Sí, no?
Joan Trias, a partir de les 4 i 5 minuts de la tarda, s'asseu davant del que va ser president de la Generalitat, Artur Mas. Quedeu-vos, que val molt la pena.